Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart de 12, tercera hora del matí amb nosaltres, que recupera, com us dèiem, hem fet un parèntesi per mort de la campanya electoral, les eleccions, etcètera, etcètera, i recuperem algunes de les seccions abans no arribi el temps de l'estiu, entre elles la de mecànica. Amb en Paco des de Sobrensi de l'Automòbil. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a tots i tornem a ser aquí.
Tornem a ser aquí.
Després de les vacances electorals. Tornem una altra vegada
a posar el motor en marxa. Perquè avui no anem tant al taller, sinó que en Paco ens ha portat aquí un... El Periòdico de Catalunya va aparèixer fa dies, i segurament no, alguns de vostès ho van veure, o si no, com que és una informació que no només va aparèixer al periòdico, sinó que se'n va fer una difusió bastant àmplia, a l'entorn d'uns consells per una conducció verda. Entenguis verda, sostenible, ecològica, no tan agressiva, com en alguns casos es pot produir, aquella que economitza més combustible, aquella que fa que la vida del cotxe doncs, pugui allargar-se una miqueta més, perquè no ho forcem tant. En definitiva, tot un seguit de consells que nosaltres comentarem i en Paco ens dirà què hi ha de veritat o de no veritat amb tot això que anem comentant. No fas cara allò d'haver-te convençut massa aquests consells?
Home, jo ho veig una mica de ciència-ficció, no? Perquè... dels 12 consells que surten, dos o tres possiblement es podrien complir, però...
Quins dos o tres? Per exemple, així bote pronto?
A veure, mira, un que és per mi és el més important, que ho posa, està el número 5, és fer un bon manteniment. Bueno, això sí que pot estar a l'abast del conductor.
I més a l'abast del mecànic.
Sí, però bueno, el que realment té la paella pel mànec és l'usuari, perquè és el que té que decidir si ho fa o no ho fa. Però
aquest seria un dels
més importants. Després hi ha un altre, que és la pressió de rodes, que també està a l'abast de l'usuari, que és
relativament senzill arreglar-ho,
com ha de ser. I un altre, bueno, ja depèn, perquè és que quan arribi el mes de juliol i comenci les vacances, a veure qui surt amb el cotxe i no el carrega més del compte.
Ja és un dels consells, no carregar més del compte al cotxe. Però ara en farem un repàs i en Paco ens anirà dient què li sembla tot plegat. Guia per a una conducció verda, publicada per el periòdico el 29 de maig. Segurament molts d'aquests consells vostès els poden posar en pràctica o no, però com a mínim en Paco ens assessorarà sobre això. Deia aquesta informació, a més de les millores que s'incorporen en els models batejats com a ecològics, es pot parlar així d'un cotxe?
Actualment s'hauria de parlar així perquè...
D'un cotxe ecològic,
De fet, per normatives i per tal com s'està parlant, jo per mi tots són ecològics.
D'acord, és a dir, quan un compra un cotxe, els cotxes ja compleixen tot un seguit de normatives que certifiquen que són...
Dins d'un màxim un mínim, està dins.
Però són menys agressius amb el medi ambient que els cotxes de fa 10 anys o 15. D'acord. Diu, a més de les millores que s'incorporen en els models batejats com a ecològics, redueixen emissions i consum afinant els motors de gasolina i dièsel, els avenços tecnològics també han facilitat el desenvolupament de noves tècniques de conducció, de manera que s'ha pogut reduir un 15% el consum de carburant, disminuir la contaminació ambiental i reduir un 15% les emissions de CO2. A més, han disminuït la contaminació acústica i el risc d'accidents i ha augmentat el confort en el vehicle, però sobretot s'ha aconseguit un estalvi en els costos de manteniment. Aquestes són les claus, publicava el periòdico, per una conducció eficient. Primer, arrencada. Arrenqueu el motor sense trepitjar l'accelerador. Anem bé?
Sí, avui dia qualsevol cotxe que estigui dins de normatives no necessàriament és correcte.
D'acord, abans s'arrencava el cotxe trepitjant l'accelerador?
Hi havia cotxes que havies de trepitjar l'accelerador per...
Per què, Paco?
Perquè, bueno, anar un carburador, tu havies de... A part, el pedal d'accelerador anava empalmat amb un cable a la papallona de gasos i era el que permetia que entrés aire dins del motor.
I per tant que la mescla de la benzina...
Actualment tot això és informàticament...
D'acord, està regulat
a través de la temperatura hi ha un motoret que s'obre més o s'obre menys.
D'acord. Arrenqueu el motor sense trepitjar l'accelerador. En els motors de gasolina inicieu la marxa immediatament després de l'arrencada.
Bueno, és que això és molt teòric, és que això és...
no cal engegar la marxa immediatament, l'engegues quan puguis. Clar,
si estàs quedaràs amb un motor, si estàs amb un semàfor, no sortiràs. És molt teòric, però bueno.
En els motors dièsel espereu uns segons abans de començar la marxa.
Sempre s'ha dit que el motor dièsel necessita tindre la temperatura a funcionament per emetre molt menys gasos.
D'acord.
Sí que és veritat, però bueno, és que estem
però
parlant
en bona part dels automòbils, no sé si ara ja es porta o no, amb els motors dièsel, abans sortia aquell testimoni que no permetia arrencar el motor fins que aquell testimoni d'escalfament, per dir-ho d'alguna manera,
estava. Passa que,
ara ja no apareix això?
Sí que apareix, sí, però no té tanta influència com abans. Abans el cotxe no arribava a engegar.
Ah,
ara tot això funciona a partir de... a partir de 5 graus de temperatura.
D'acord.
Aquí 5
graus. O sigui que també ha evolucionat molt això, sí, i per tant en els motors dièsels aquí Sitges gairebé es podem engegar com engeguem un motor de gasolina.
Sí, pràcticament es pot dir que sí.
D'acord. Punt número 2, en aquesta llista de 10 punts que marca el periòdico. Inici. Useu-la només per iniciar la marxa, la primera. Canvieu a segona els 2 segons...
Això,
o els 6 metres aproximadament.
Això ja es pot tatxar, perquè això és impossible.
D'acord. Useu la primera només per iniciar la marxa, amb això suposo que estaràs d'acord, iniciarem la marxa.
Sí, sí, però...
Però canvieu la segona, els 2 segons o els 6 metres aproximadament, no.
Això quan acabem de llegir tot, sí, això, només amb un punt, ja veuràs com es resum tot i quedarà tot...
D'acord, clar.
Claríssim. I és la tendència del mercat i és... De fet, la majoria... Mm-hmm. No, de moment la majoria no.
D'acord.
Però d'aquí a entre 5 i 10 anys... Tots els cotxes seran...
D'acord, jo de tota manera t'ho pregunto en un sentit també. Suposo que aquest punt fa referència a aquelles persones que acostumen a estirar molt de la primera marxa.
Sí, sí.
Això també és cert,
sí,
no?
Sí, no?
Hi ha moltes
persones
que estiren molt de la primera marxa.
Que té tota la raó, el que passa que dir 2 segons...
Sí, que això és el que no t'entra al cap,
massa,
eh?
Fila massa
primo,
o sigui,
d'acord. El que diran, Paco, és que no tinguem el cotxe en primera...
d'aquí fins a Terramar, o sigui,
aquí està.
Primera és per sortir... I seguidament...
Ja,
segona,
perquè dic que és un cotxe, que no és un tractor. O sigui que la primera només per tancar. Acceleració, punt número 3. Estem llegint la guia per una conducció verda. Segons les revolucions, l'acceleració segons les revolucions, en els motors de gasolina, entre les 2.000 i les 2.500, i en els motors dièsel, entre les 1.500 i les 2.000. Segons la velocitat, canvieu a segona marxa els 2 segons o els 6 metres, com dèiem, canvieu a tercera marxa a partir dels 30 km per hora, a quarta a partir d'uns 40 i a cinquena per sobre d'uns 50. Accelereu, diu, després de fer el canvi.
Vale, mira, això, aquest punt número 3,
sí,
llegint això, em ve al cap, ja veuràs com et digui com em donaràs la raó.
Els manuals de l'autoescola? No.
Per exemple. O el quadre de compte quilòmetres d'un 7600, que és que estem a l'època que estem i que estiguin parlant aquestes barbaritats.
D'acord.
O sigui, el quadre del mando dels 600 hi havia fins a 20 per hora, primera, fins a 30, segona. Per favor, això ja va...
I ja no serveix fer servir aquests números? D'acord.
Sí, sí que serveix, però és que estem parlant de cotxes superavançats, superelectrònics...
Tu vols dir que ara molts d'aquests cotxes... Tenen un motor prou flexible com per poder fer anar determinades marxes fora de les forquilles de velocitat que ens marca aquí.
Sí,
és a dir, amb molts cotxes es pot anar en tercera abans d'arribar als 30, per exemple, i no escalarà.
I jo he provat cotxes que han tingut un problema i s'ha tingut que forçar i has anat en primera a 5.000 voltes i el cotxe no s'ha espatllat perquè té un sistema de tall de revolucions per no passar-te. Mm-hmm. Això és, jo trobo, això, aquest punt el trobes
innecessari.
Arcaic. Que és...
Ens diràs allò que diuen els que condueixen molt els mecànics, que el cotxe mateix demana...
Tu demana, el cotxe et demana quan...
Demana quan el sents cridar, vaja.
El que passa és que, clar, com es condueix ara? S'està conduint amb les finestres tancades, amb l'aire condicionat, amb la ràdio, amb la música... Amb un...
mm-hmm.
Clar, el motor pràcticament ni el sents. Abans conduïes amb el motor.
Entesos. Sí.
Ara has de conduir...
Se sentia molt més el motor d'un cotxe abans.
Estàs conduint amb contrarrevolucions, però...
Però en tot i això...
Sí, sí,
en tot i això és excessiu plantejar-ho d'aquesta forma. D'acord. Canvi de marxes. Punt número 4. Circuleu el màxim de temps possible en les marxes més llargues i a baixes revolucions. Això en línies generals pot ser un bon consell?
No. No, perquè el cotxe té que... o sigui, per el mínim consum d'un vehicle,
sí,
està en el parc motor. El parc motor és...
Ens ho pots explicar d'una forma fàcil, això?
Fàcil. El motor, o sigui, el parc motor és quan el vehicle dona la màxima potència amb el mínim consum, vale? I per mi no és mai amb una marxa llarga i amb l'accelerador més trepitjat. Quan més obres l'accelerador, el sistema d'injecció està detectant que tu li demanes càrrega. O sigui, la càrrega la demana sempre trepitjant l'accelerador. Si jo porto una marxa molt llarga i accelero molt, o sigui, li estic demanant molta entrada d'aire, perquè està entrant molt aire, això demana molta benzina, i el cotxe no està agafant la velocitat que tu li estàs demanant.
A veure, és a dir, no pel fet de dur una marxa llarga,
has de portar la marxa que necessita.
O sigui, això ja és perquè, més...
Perquè aquí està... Ara quan continues llegint ja veuràs com et posa. T'està parlant de la quarta i la cinquena amb ciutat. A veure, estem parlant que per ciutat es pot circular a 30 per hora i tu m'estàs parlant de quarta i cinquena? O sigui, si anem al punt número 3,
doncs,
en el que diu...
A partir d'aquesta frase, circuleu el màxim de temps possible en les marxes més llargues i a baixes revolucions, amb el matís que ha fet en Paco ara, que això, diguem-ne, no es pot aplicar així a la directa. És preferible circular amb marxes llargues amb l'accelerador més trepitjat que amb marxes curtes amb l'accelerador menys trepitjat.
Ah, és que està posant els dos extrems, a l'1 i a l'infinit.
D'acord.
Busca el terme mig. O sigui, el sistema d'injecció d'avui en dia està buscant el terme, o sigui, cada moment de punt de circulació el cotxe necessita un punt d'encesa determinat, un temps d'injecció determinat i una quantitat d'aire que entra. Què vol dir això? La quantitat d'aire ve calculada pel peu. O sigui, el peu del conductor...
És a dir, quan nosaltres apretem més l'accelerador o no l'apretem tant, regulem l'entrada d'aire.
Clar, obres la finestra més o l'obres menys.
D'acord.
Vale, fins aquí correcte. El temps d'injecció, què vol dir? El temps d'injecció és la quantitat de benzina que entrarà dins del motor.
Sí.
Vale. I l'encesa és quan saltarà la xispa. O sigui, perquè hi hagi combustió necessitem tres coses. Aire, combustible i
aquesta cuspira que encendrà la barreja.
Pues tot això, aquestes tres paràmetres estan variant constantment amb un vehicle amb una velocitat terrible. O sigui, no, en cada moment no salta la xispa.
Segons les circumstàncies, això varia.
Quan és el moment idoni per consumir menys? Depèn, al dematí, pel matí, a les 6 del matí és un, a les 12 del migdia és un altre, en pujada és un...
D'acord, sí, però el que ens diràs és que no serveix de res anar amb cinquena amb l'accelerador a fons.
No, s'ha de buscar el parc motor, i el parc motor te l'explica en les instruccions del vehicle i en els manuals tècnics, allà...
Que acostumen a dir el marge de revolucions en les quals el cotxe, diguem-ne, funciona en el seu nivell més idoni.
I és on està el consum, que és quan tu veus amb una gràfica o amb un estudi tècnic, sempre s'està parlant de parc motor.
D'acord.
Perquè quan tu surts del parc motor, tant cap avall...
Com cap amunt, estàs fent funcionar el motor, no en el seu rendiment òptim. O sigui que la cinquena, com sempre s'havia dit, és una marxa per què? Per anar per autopista?
Per anar per autopista, clar. Perquè és que si tu poses cinquena dins d'una ciutat, el cotxe no val per motor. Per anar amb cinquena, amb parc motor, amb un... no sé.
D'acord, però la cinquena és per mantenir una velocitat sense necessitat de
prema l'accelerador. Les revolucions i la velocitat... amb un punt concret.
A la ciutat, sempre que sigui possible, aquí ja no cal incidir, perquè en Paco ja ens ho ha dit, que no està d'acord pas amb aquest consell, a la ciutat, sempre que sigui possible, utilitzeu la quarta i la cinquena marxa, allò que ens deia en Paco, que marxem, diguem-ne, del rendiment òptim del motor, si ho fem servir. El cotxe consumeix menys a les marxes llargues i a baixes revolucions. Això és veritat, Paco?
Sí, sempre...
Així agafat en extracte, eh?
Sí.
Sempre i quan es doni la circumstància que permeti fer-ho servir.
És que una marxa llarga i a baixes revolucions, si tu em dius que vas per autopista,
perfecte,
amb una velocitat llançat, diré, correcte.
Gastaràs una misèria.
Sí, però és que si està parlant, quan circulis per ciutat, tu pots anar amb un punt de gas amb cinquena, se't para el cotxe. Perquè per ciutat, la velocitat de ciutat que estem parlant,
no,
de
30
i 40 per hora. Fica'm tu, cinquena i un punt de gas.
D'acord. Diu aquest mateix punt. Per exemple, un cotxe de petita cilindrada, circulant a una velocitat de 60 km per hora en tercera marxa, consumeix 7,1 litres de gasolina. En quarta, aquest mateix cotxe en consumeix 6,3 i en cinquena només 6 litres. O sigui que, diguem-ne, xifres que demostrarien en aquest cas que el consum en cinquena marxa és inferior. Però, com dèiem, això seria així Clar, Paco, si anéssim per una via que ens permetés mantenir una velocitat contínua, clar, sense necessitat de forçar el cotxe de cap manera.
Clar, o sigui, es queda amb...
amb una autopista...
Amb trajectes molt curts, com mantens una quarta? Jo és que circulant per ciutat... Mira, aquesta pregunta mateix me la feia l'aprenent del taller ahir, que vam anar a provar un cotxe. Diu, és que jo vaig per les costes i poso quarta i quan vull li costa reprendre. Sí. Diu, noi, és que vas en quarta. Diu, ah, però és que... Diu, escolta'm, vas en quarta, baixa una marxa o baixa dues. Dic, i tu vas per les costes en quarta? Diu, sí. Dic, i a quina velocitat vas? Perquè per anar en quarta per les costes has d'anar... Perquè pot anar en tercer, amb una velocitat normal.
Hi ha cotxes que ho poden permetre, Paco?
Clar, sí.
Si tu vas amb un... Amb...
Si tu tens un cotxe amb motor, amb que motor, té bon par i que...
D'acord,
i que,
pots i que, anar en quarta i no passaria res.
Clar, sí. Però clar, hi ha cotxes que no...
D'acord, però en la majoria de casos...
Depèn molt del canvi de marxes i el motor.
D'acord, entesos. Velocitat. Manteniu-la com més uniforme millor. Busqueu fluïdes en la circulació, evitant frenades, acceleracions i canvis de marxes innecessaris. A veure.
Sí, és correcte.
És correcte així, d'allò, eh? Modereu la velocitat, ja que el consum de carburant augmenta en funció de la velocitat elevada al quadrat. Un augment de velocitat del 20%, passar, per exemple, de 100 a 120 km per hora, significa un augment del 44% en el consum. Sí?
Sí, sí, sí.
Això, vaja, doncs aquest punt el salvem, de moment. Sí, sí, velocitat, tot, a més tot velocitat, correcte, més consum. Mm? Sí, sí. Desacceleració. Aixequeu el peu de l'accelerador i deixeu rodar el vehicle amb la marxa engranada en aquell instant. Freneu de forma suau amb el pedal del fre. Reduïu de marxa com més tard millor, amb especial atenció en les baixades. Aquí suposo que també cada maestrillo té el seu.
Clar, el que t'estalvies amb petroli, tu gastaràs en frens. És sentit comú, eh? Depèn...
D'acord, però què ens diria el mecànic? Què és millor? Posem un exemple molt fàcil, la baixada de la carretera de Ribes, des de la Creu de Ribes fins a arribar a baix, fins a arribar a la zona de la Plana Est. Què és millor? Anar frenant o és millor anar reduint?
Mira, aquí mira, aquí jo crec que és una contradicció, no? Vale? Perquè si abans parlava que anaves en quarta o cinquena amb el pedal de l'accelerador trepitjat al màxim, que gastava menys, i ara m'està dient que amb desacceleració deixin el pedal. O sigui, primer em diu que l'apreti de fondo i després que el deixi. Vale. Si el deixes anar, el vehicle s'està posant en fase de ralentir.
D'acord.
En fase de ralentir té uns paràmetres en els quals tindrà un consum. Vale?
És a dir, ens imaginem, repetim, que estem a la Creu de Ribes i fem la baixada fins a Sitges. Si nosaltres deixem el peu de l'accelerador, el cotxe baixa.
El cotxe baixarà fins
baixa, que... Baixa amb la marxa que... Però diguem-ne, en general, des de la d'allò, baixarà amb la marxa que tinguem posada.
Tindrà el seu rossament, tindrà
la seva... I consumirem ben poc, d'aquesta manera.
Sí, consumirem ben poc, però vas treballant amb el fre motor. Perquè...
D'acord. Què és el fre motor?
El fre motor és quan el motor ve frenat pel canvi de marxes.
D'acord. És a dir, utilitzem d'alguna manera el canvi de marxes perquè un motor perquè ens vagi frenant el cotxe.
O sigui, estàs fent treballar el motor perquè quedi...
D'acord. Això pel motor és perjudicial?
Això no és bo ni pel motor ni pel canvi de marxes. Estan intentant buscar estalviar a qualsevol preu.
D'acord, però en aquest sentit, què és? Seria millor frenar que fer servir el motor per frenar?
Bueno, el pots fer servir. O sigui, s'han de utilitzar les dues coses en el moment que sigui necessari.
És a dir, una cosa no exclou l'altra.
Si una cosa és que baixis tranquil, podràs utilitzar fre motor. Però si
baixes molt, molt accelerat, doncs en algun moment...
És intentar...
Entesos. Doncs en el cas de la desacceleració, ara, la qüestió està en poder combinar frens i motor.
Sí,
Aturada. Sempre que la velocitat i l'espai ho permetin, atureu el cotxe sense reduir prèviament de marxa. Què tal?
O sigui, la desacceleració... És que són coses que...
D'acord.
O sigui, la 6 m'està dient que amb una baixada aprofiti el fre motor. I ara
bé,
aquí en parada...
Aquí et diu sense reduir prèviament, o sigui que suposadament fem servir el preu motor i quan el cotxe estigui gairebé frenat, posem un punt mort ja directament i s'ha acabat.
Però és que són, jo crec que són una que es...
Que es contradiu amb l'altra.
Una mica
perquè això de fer, doncs, de tercera, segona...
Jo crec que és el millor.
És el millor?
Jo crec que sí, perquè tu no pots saltar... O sigui, el pitjor que hi ha per un canvi de marxes o per un sistema d'embragatge és... O sigui, les inèrcies que es creen dins d'un canvi de marxa són altíssimes. perquè si tu calcules que un cotxe estigui a 1.000 o 2.000 o 3.000 revolucions en quarta, i tu al canviar de marxes passes de quarta a primera, o sigui, pensa que la reducció que estàs donant allà, i en canvi és que arriben a trencar-se embragues fulminats, o sigui, el que és el faròdo, clar, passa d'estar girant a 3.000 voltes a girar, a multiplicar per 4.
Podem anar de cinquena a tercera?
Sí, però és que el canvi de cinquena a tercera ja no t'és còmodo, perquè és que
ja t'entenc,
si et fixes el canvi de marxes...
Sí, faríem una maniobra estranya.
Ara està passant molt, com els canvis de sis marxes, està passant molt que quan vas de sisena a cinquena sí que pots anar de sisena a tercera.
D'acord.
Allò que no et dones
compte. D'acord, ja t'entenc.
Però està passant que et trobes que et ve un canvi de marxa, et ve un cotxe que no va, fa un soroll raro, no va, li preguntes què has fet, què ha passat, no, jo no he fet res. Ara explica'm, alguna cosa ha passat, o sigui, això no... Bueno, és que anava per l'autopista o anava i he reduït. Has reduït? Què has fet? No, bueno, és... Clar, ja està. A la que t'explica ha passat de sisena a tercera i anava potser 4.000 voltes. Allò, amb la reducció que hi ha, l'augment de revolucions, que fulmina tot.
D'acord.
Sí, o sigui, compte
com en fer aquestes coses. Tu aconselles canviar de marxes.
Sí, canviar de marxes, però canviar de cinquena a quarta, de quarta a tercera. Res d'invents, de quarta a segona, no.
D'acord, tot aquest invents, res. En parades prolongades per sobre de 60 segons és recomanable apagar el motor. Ara hi ha molts vehicles que tenen aquest sistema de l'apagar i engegar automàticament.
Sí, ara hi ha molts que ho porten, estar stop.
D'acord, tu no l'apagaries, fas cara de no apagar-lo.
Bueno, prolongades, el que li diu prolongada? Amb uns 60 segons.
Per sobre d'un minut. Però ens diràs, quan l'arrenquem gastarem més benzina que aquest minut que hem tingut el cotxe al ralentí?
Clar, o sigui, tens consum d'energia del motor d'arrenque.
No ho tens massa clar.
O sigui, tot, ja veuràs com al final...
Ens queden dos punts només per acabar. Anticipació. Conduïu sempre amb una distància de seguretat adequada i un camp de visió ampli que permeti veure dos o tres vehicles al davant. No sempre, tampoc es dona la circumstància per poder dir tant de bo i que sigui aquesta visió tan ideal. En el moment en què es detecti un obstacle o una reducció de la velocitat de circulació a la via, aixequeu el peu de l'accelerador per anticipar les maniobres següents.
Correcte.
Sí. I, darrer punt, en la majoria de les situacions, aplicar les regles de la conducció eficient contribueix a augmentar la seguretat viària. Però, òbviament, existeixen circumstàncies que requereixen accions específiques diferents perquè la seguretat no es vegi afectada. És aquest el punt que resumeix tot?
No. El punt que resumeix tot és que la tendència és per un cotxe automàtic.
Et anava a preguntar això.
És que això no és més que s'estalviaven aquí d'estar una hora pensant.
És el futur, el cotxe automàtic?
És el futur.
De debò?
Sí.
Tanta mala premsa que havia tingut sempre?
És el futur.
Que gastava més, que no sé què...
Tot això ho calcula. Mira,
ara torno a preguntar per això. I no és avorrit, això? Aquella gent que diu, és que és avorrit.
És avorrit, però moltíssima gent que ha tingut el cotxe automàtic no torna al manual. Jo no et dic que tingui després un cotxet petit per anar a fer les costes i divertir-se. Jo no et dic que no. Però per conduir, el futur és el cotxe automàtic. Canvi automàtic. O sigui, tot el que hem parlat aquí està resumit amb el canvi automàtic. O sigui... sensor de revolucions, sensor de distància amb el vehicle de davant, sensor de temperatura per engegar, acceleració,
és com
canvi,
si diguessis,
velocitat,
tu pots fer totes les bestieses o totes les incorreccions,
però
el cotxe sempre respondrà com...
Clar, un cotxe automàtic busca, a no ser que tinguis l'opció de posar-lo
amb seqüencial d'aquell o d'això,
que tu puguis anar canviant, llavors ja me l'han matat.
D'acord.
Però si tu utilitzes aquell vehicle canvi automàtic, tal com ve prefixat de fàbrica, arribarà un moment que sempre ho he dit, i sempre avanço coses que acaben sortint.
De tota manera, et preguntarem també, és clar, tots els que hem passat per una autoescola, aprens amb un cotxe manual.
Sí, però ara hi ha autoescoles de canvi automàtic, ja.
Ah, d'acord.
Igual que motos sense marxes i motos... Ara hi ha autoescoles de canvi automàtic. A veure, tot això resumeix en que amb un cotxe d'injecció, que és com tots, i en canvi automàtic, arribarà un moment que, ja que tu portes un navegador, un tonto, i li dius, vull anar a tal lloc, i quan vas circulant et diu, vas a 80 i hauries d'anar a 60, et queden 50 quilòmetres, ja que hi ha un satèl·lit que ho controla tot, es controlarà la velocitat i no s'està controlant.
I aquells que puguin dir, home, però no és millor que un se senti una mica el dominador del cotxe, per dir-ho així, que un sigui...
Vale.
Que tingui allò, aquella,
tindràs,
allò que et diuen, has d'aprendre una mica tot.
Tindràs un botó, tindràs un botó que premem-lo, anul·laràs tot allò. I si marques 120, tu aniràs a 200.
No, no.
Vale.
Sí, segurament deus haver tranquil·litzat a molta gent en el sentit, oi, gràcies a Déu, tant sí. Que m'aniria bé un cotxe només amb dos pedals, un per accelerar i un per frenar.
I perquè és obligatori, però és que arribarà un moment, no ha sortit un Ford que aparca sol, ja.
Sí.
Pues, i per què aparca sol?
Això encara és millor que el canvi automàtic, eh? Aparca sol.
Aparca sol, per què? Pues
quantes persones diuen un cotxe que aparca sol?
Té un sensor de distància davant i un de darrere. Mm-hmm. La direcció és elèctrica, com la majoria que són elèctriques, el cotxe fa el que vol. Com un joystick. Si avui en dia un turisme té un volant, perquè és obligatori que hi hagi connexió mecànica, o sigui, amb les mans del conductor, amb les rodes, mm-hmm. per normativa, o sigui, fins... Mm-hmm. I l'altre, els frens, perquè és obligatori també que
tinguis el tacte del pedal, etcètera, etcètera.
Perquè tu, amb un sensor de distància, el mateix sensor d'aparcament...
Sí, t'entenc. També frenaria el cotxe.
Clar,
sí, t'entenc. Però vull dir, hi ha coses que necessites, diguem-ne, aquella sensació física d'estic frenant.
I el futur, o sigui, jo no sé si ho veuré i ho podré recordar, però estic segur que els meus fills o els meus nets veuran els cotxes, que les senyals de trànsit tindran un xip en el qual...
Sí, i el cotxe reduirà quan vegi el senyal, i ja està.
Clar, per molt que acceleris...
Per molt que acceleris, no passaràs d'allà.
No correrà. I quan baixarà el llum de...
El que sigui, s'encendrà en els fars.
Lux, s'encendrà els llums. I és que és així. Tu podràs governar els intermitents...
Però el més immediat, creus, Paco?
Canvi automàtic.
Canvi automàtic.
Canvi automàtic.
Ja preguntarem el proper dia pel canvi automàtic. I tots hem de suposar que el canvi automàtic també s'espatlla.
Bueno, s'espatlla, però a quins quilòmetres s'espatlla? O sigui, és que pensa que...
No, pregunto per si és veritablement un avantatge, o aquells que diuen el canvi automàtic també consum una mica més que el canvi manual? Sí,
No, ara ja no. No, perquè va, o sigui, ve lligat de fàbrica, o sigui, quan s'acopla un canvi automàtic, abans...
Vols dir que era abans, que només determinats motors podien anar en canvi automàtic?
Eren invents. Li acoplaves un canvi amb un motor. Però és que ara, quan s'està concebent un motor, o sigui, quan s'està fabricant, actualment ja s'està fabricant...
D'acord, és a dir, ara podem comprar un utilitari en canvi automàtic, i que sigui un canvi automàtic, allò perfectament pensat pel motor que fa.
Està calculat per motor. No és com abans, que eren adaptacions. Ara no, ara, si és que el futur és aquest. El que passa que no es pot córrer més.
D'acord. Dèiem del canvi automàtic, però el proper dia, és clar, els cotxes elèctrics, quin canvi porten? No en porten. És com els autoxocs, això?
No.
Apretes i tires i frens.
Bueno, tens endavant i endarrere.
Darrere.
Però és que això ja és que estem entrant en un...
Anirem només pel canvi automàtic, que és, diguem-ne, el que segons en Paco es anirà imposant per comoditat, seguretat i per allò, possibilitat de fer la vida dins el cotxe molt més còmoda. Paco, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí un mes, tornem de seguida.